Bé, intentaré llegir perquè jo sóc una persona una mica elíptica a l'exposició i, per tant, 8 minuts donen pel que donen. El primer és dir-vos que considero que en un acte com aquest, com a qualsevol, s'ha de demanar el retorn de les llibertats i de les nostres institucions de govern, i especialment la llibertat dels presos polítics i la fi de l'aplicació del tristament 155. I això no ho dic simplement com un acte que penso que s'ha de fer a tot el país, sinó perquè, a més, sense normalitat democràtica no es poden abordar problemes com els del Centre Direccional de Cerdanyola. I, per tant, no és una frase per quedar bé, jo crec que és una necessitat que hem d'imposar i que hem de descriure a tots els actes que es facin al país. Per què sóc aquí? Doncs simplement perquè pertanyo a una entitat ecologista, i naturalment nosaltres assessorem però també aprenem d'aquells col·lectius de ciutadans que al llarg del territori, com és el cas de Refem en el cas de Cerdanyola, doncs es preocupen, diguem-ne, per aporten, jo crec, una mirada de defensa del territori, aporten una mirada ambiental, de defensa de la salut pública i de sostenibilitat. I aleshores la primera qüestió, la primera reflexió que crec que ens hem de fer i ens hem de preguntar és, malgrat el descrèdit total del sistema judicial espanyol, els que estem en aquesta sala penseu que estaríem debatent el futur del centre direccional si no hi hagués hagut una sentència que anul·lava aquest pla director urbanístic del centre direccional? Crec que és una pregunta pertinent i és una pregunta que s'ha de respondre. El corol·lari és evident de la resposta en aquesta pregunta, a la que suposo que trobaríem una unanimitat absoluta en aquesta sala. I la resposta és que, des del meu punt de vista, i amb això no tinc la mateixa percepció que el ponent anterior...
No sé què vas a dir ara, però la percepció pot ser la mateixa que la teva.
Amb el sentit de que...
Disculpes
pel d'això. Simplement, jo crec que l'anàlisi que hem de fer és veure'l des d'una altra perspectiva. Hem millorat, les administracions públiques han millorat, només faltaria, però jo crec que l'anàlisi del problema no es tracta solament de veure si les administracions públiques són més democràtiques o han millorat i tal. Jo penso que en el que ha passat al llarg d'aquests llargs anys a Cerdanyola, crec que la conclusió és que les administracions públiques no han estat capaces de recollir el repte democràtic de donar resposta a la demanda de la ciutadania o d'un sector de la ciutadania preocupat per aquestes qüestions. I això continua així. Recordo col·lectius com Via Verda a finals dels 90, la plataforma Cerdanyola sense abocadors, l'Estop al Direccional o el col·lectiu Refem en aquests moments. I per tant, una primera conclusió que jo penso que seria molt important i que quedés reflectida, ja vaig a conclusions, fixeu-vos que ràpid arribo a conclusions, és que bàsicament en aquest procés que s'enceta, si és que realment és un procés verd de repensar les bases del que ha de ser el pla director del centre direccional, jo crec que s'ha de donar resposta i normalitzar aquesta pretensió democràtica de la ciutadania, perquè si no s'ha de defugir del mecanisme de que les entitats ciutadanes, el seu rol és protestar i les administracions simplement el seu rol és donar resposta a les al·legacions. Aquesta fase pertany al passat i aquesta fase, si no som capaços de superar-la, si no sou capaços de superar-la en el procés que s'inicia aquí, jo penso que estarem endarrerits en relació a les necessitats que tenim. Naturalment, això crec que respon a un criteri. En el cas del centre direccional, però també dissortadament amb bona part, si no la majoria, dels conflictes ambientals que hi ha al nostre país, la responsabilitat correspon claríssimament a les administracions en primer lloc. Per què? Perquè les administracions, primera, per la seva actitud tolerant respecte al que, és dir, tenen una deixadesa ambiental, tenen una deixadesa de protecció del patrimoni natural comú, tenen una deixadesa a l'hora de prevenir i protegir la salut pública, i aleshores ja no vull posar adjectius, però la delinqüència ambiental, per dir-ho d'una manera que ha existit, sempre troba una actitud molt col·laboradora o, si no, molt permissiva amb l'administració. I això ocasiona problemes, i a l'ocasionar problemes d'una manera unilateral, generalment, l'administració proposa planificacions o solucions als problemes que ella mateixa, en realitat, per la seva manca de permissivitat, ha contribuït a generar. Crec que aquest mapa que molt encertadament els organitzadors heu posat és un exemple, és un gran exemple. Voldria també parlar de que jo crec que s'ha de canviar, per tant, de paradigma. És molt important que es canviï de paradigma justament amb com s'aborda, i em sembla un bon escenari a totes aquestes sessions que esteu fent, perquè realment, i crec que en aquest canvi de paradigma, s'han d'assumir en termes reals els postulats de la sostenibilitat. Jo crec que són tan importants, o jeràrquicament, possiblement, haurien de ser superiors a altres factors més crematístics i no sé què, però aquesta no és la realitat, en sóc plenament conscient. Però crec que l'interès general ha d'anar per aquí i el futur haurà d'anar per aquí. El problema és que quan s'elaboren aquest tipus de plans directors i l'exemple que tenim és el que la justícia ha tirat enrere, per raons, ja ho sé que no és per raons ambientals, dissortadament, i confio que en un futur ho sigui, però l'ha tirat enrere, i llavors analitzeu el que s'ha aprovat i veureu que no és un bon exemple, i per tant ha d'haver-hi un trencament, que voldria tenir la seguretat que això és el que s'aborda. Si em permeteu llegir, i amb això comparteixo, i crec que ells ho saben, perquè entre altres coses aquest senyor ha sigut el meu cap, i per tant em coneix i el conec amb ell, ell és acadèmic, jo no,
I ens apreciem molt.
I ens apreciem molt i hem pogut treballar conjuntament amb la discrepància, però deixeu-me dir què pot aportar la sostenibilitat, quina mirada aporta la sostenibilitat. Ho llegeixo perquè crec que és molt ràpid. Diuen uns autors, que són en Ravitch i en Funtovich, diuen la ciència postnormal aborda problemes en situacions complexes i incertes, on hi ha conflicte de valors. El que s'està posant en joc és molt important i, per tant, les decisions a prendre són urgents. La ciència aplicada i la consultoria professional han de participar en aquest procés prioritàriament, però no poden dominar-lo. La ciència postnormal apareix quan les incerteses i el que es posa en joc reflecteix propòsits en conflicte. La incertesa pot tenir tal magnitud que deixi aspectes rondant la ignorància. Per tant, adquireix pes el consens públic i la participació de tots els que estan assumint els riscos. La participació de tots els que estan assumint els riscos. És un tipus de ciència que es troba en construcció i per aquesta raó, etc. Parla de la... Més tard diu, fins fa ben poc la ciència va ser entesa com l'avenç ferm i segur per dotar-nos de coneixement i controlar millor el món natural. Tanmateix avui la situem en un context on ha de resoldre moltes incerteses en l'àmbit de les decisions ambientals, tecnològiques i a escala global. El nou rol que afronten els científics s'adreça a incorporar i resoldre aquestes incerteses indefugibles. Aquí rau la tasca de garantir la qualitat de la informació científica que s'aporta com a base per a la presa de les decisions polítiques. Alhora, reconèixer l'existència d'incertesa en la resolució d'aquests problemes complexos resulta un punt clau d'articulació entre el coneixement cert, recerca de noves perspectives, resolució de problemes socials i participació d'actors, permetent que el dret de la informació dels ciutadans s'enriqueixi i s'ampliï cap al dret a la participació en la presa de les decisions. I senyores i senyors, això és molt ràpid, aquestes cites són dels anys 85 i 90. Justament, o sigui, aquesta reflexió ja es produïa quan aquí es començaven a fer intervencions de pura delinqüència ambiental, que les he viscut perquè, així és com el meu col·lega ha exposat, doncs, una referència amb Cerdanyola, jo la primera aproximació que vaig tenir amb Cerdanyola és que ens vam colar amb amb una geògrafa que en aquests moments exerceix a la Universitat de Girona, a l'abocador de Camp Planes i a tot allò, ens vam colar simplement amb un dos cavalls, tinc els cavalls molt blancs, i vam estar per allà fent fotos, en aquells moments el que es podia fer, etcètera, etcètera, i veiem com s'abocava i com entraven camions i no sé què. I en un moment determinat, quan portàvem segurament tres quarts d'hora per allà dintre, se'ns van posar dos tràilers, un davant i l'altre al darrere, amb la qual cosa aquesta professora em deia: Josep, aquí s'ha acabat la nostra història, perquè aquí ens enterraran a dintre aquests dos tràilers i ningú, tu has avisat d'on anàvem? Dic jo no, diu jo tampoc. Doncs això, aquesta és la meva primera aproximació i això és el que d'alguna o altra manera estem patint. Vint minuts? Ah, vuit minuts.
Vuit per tothom.
D'acord, d'acord. Doncs, democràticament no he sabut administrar el temps i passem de punt.
Bé, bona nit. Gràcies per convidar-me a la taula. Sí que és cert que entenc que sóc convidada com a regidora ara mateix a l'oposició.